de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estem en companyia de Rere en Cope des de Lleida. Estem a Setmana Santa, sí, però des de Cope Lleida et seguirem acompanyant i informant tota aquesta Setmana Santa, almenys fins a dijous, divendres no. Divendres Sant, evidentment, com sempre, tenim la programació especial de la cadena Cope fins al proper dimarts, que dilluns és el dia de la mona, que estem confinats. Sí, estem confinats, però podem fer la mona de moltes maneres. I a més, veient la imaginació que té la gent, doncs millor que mai. Primer de tot, mira, et vull donar les gràcies a tu, que ens escoltes des de casa. Sí, perquè gràcies a tu, doncs la cadena Cope és la emissora, la ràdio d'Espanya, que més oients ha guanyat. I això és gràcies a tu, no a nosaltres. No als que fem, als que busquem, als que parlem. No, 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 és gràcies a tu, que fas aquest gest tan fàcil, però alhora tan important, que és engegar un receptor de ràdio, engegar la ràdio del cotxe si encara t'has de desplaçar o ens connectes a través d'internet. Gràcies a tu, la cadena Cope és l'emissora de ràdio que més oients guanyen aquesta darrera onada de l'EGM. I per tant, com que és gràcies a tu, jo ara m'hauria de posar dret aquí i aplaudir-te, que és el que fem també cada dia a les 8 amb el personal sanitari, que també tu mereixes, que estàs a casa i ens escoltes. I gràcies a tu, escolta, venir aquí a fer ràdio, tot i aquesta situació, és un immens plaer. Ja sabeu que la ràdio em té el cor robat, que no és cap mena d'esforç, al contrari. I gràcies a tu, encara és una magnífica tasca venir Setmana Santa, amb confinament, amb el que faci falta, perquè coneguis de primera mà, de manera veraç, sense fake news, sense històries, sense intermediaris, tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies a tu, que ens escoltes des de casa, des del cotxe, poquíssima gent, suposo, perquè hi ha molts pocs cotxes de moviment, però des d'on sigui, gràcies a tu que ens escoltes a Cope Lleida. Què farem avui? Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Esport i no podem sortir de casa, però es pot fer esport. De fet, hi ha moltíssima gent que fa esport a casa i moltíssima gent que fa iniciatives relacionades amb l'esport a casa. Des de l'Associació Esport Femení de Lleida, amb la Eva Ribalta, la seva presidenta al capdavant, han preparat tot un seguit d'activitats que ja han començat des de les 9 del matí i que seguiran fins a la tarda. En parlarem avui, a partir de 2:15. A la radiografia també parlarem amb l'àrbitre internacional lleidata Xavier Estrada Fernández, perquè té nou projecte, està a punt de presentar nou projecte i veurem a veure si ens explica alguna cosa. També li preguntarem, escolta, els àrbitres amb això del confinament, com ho porten? Perquè ells han de seguir en forma, com s'entrenen, com ho fan? A la una, al migdia de... Mira, avui t'ho diré tot a l'inrevés. A la una, els possibles d'història amb el Joan Ramon González, però ara el que farem tot seguit és parlar de la previsió meteorològica, ara mateix amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Farem una connexió amb l'Observatori Meteorològic Lleidatà de Lleida, on hi ha l'Armando Álvarez. També buscarem, evidentment, la darrera hora de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, amb la doctora Torrejón. Li preguntarem per coses que m'has enviat tu al WhatsApp, escolta, aquesta Setmana Santa puc, escolta, soltar-me una mica? Li preguntarem a la doctora Torrejón. I posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, ja ho saps, camí cap a la una, amb el seu espai, algú ho ha fet. En fi, anem directes a buscar aquesta previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta,
a tothom.
M'has enviat una fotografia d'on teniu els aparells de medició automàtica que estan tocant a l'arborètum i, evidentment, en una parcel·la on hi ha vegetació aquests dies, doncs, en total llibertat.
Sí, sí.
Ojo com creix, eh?
Sí, sí, clar. La natura ha plogut, fa temperatures relativament suaus, encara se suavitzaran més, i com ha plogut força, ja n'hi ha molta sau al camp, des de les grans pluies que van caure al gener, al febrer no gaire, i al març, entre el març i els darrers dies de març i principis d'abril, pues, més de 50 litres, pues, la natura se revifa.
Clar.
Ja tenim mig metre d'alçada que té la...
sí, no.
La herba que ens surt, no? I doncs a vegades s'ha d'obrir una mica d'espai a mà, perquè clar, està tancat l'arborètum de Lleida, que és el que ens fa el servei, ja que té la feina i el personal adequat, però bueno, vamos, ens va molt bé.
T'ha tocat fer una mica de
jardineria manual.
Sí, però t'ha tocat fer una mica d'espai, perquè si no al final els aparells quedarien camuflats entre la vegetació.
Quedat,
eh?
Sí, sí, sí.
En fi, Armando Álvarez, comencem el dilluns de Setmana Santa. Una Setmana Santa, com ja vam dir la setmana passada, que pels meteoròlegs és una setmana sense la pressió habitual de veure quin temps pues fa, sí, perquè he de marxar cap a la muntanya o cap a la platja. Ara no ens ho mirem tant. Però quina temperatura, o sigui, quina temperatura, quin temps tindrem aquesta Setmana Santa?
Doncs sempre que avui i demà tenim un predomini dels cels tapats, ennuvolats, en escletxes de sol, sortirà una mica el sol, poden caure plugins, disperses, intermitents, molt poca cosa tant avui com demà. Potser demà estarà una mica més tapat que no pas avui, però només és avui i demà. I les temperatures, gens i mica fredes. Les mínimes no baixen gaire, totes per sobre de 0 graus, entre 2-3 graus com a mínim al Pirineu i 7-8, com avui, gairebé 8 graus a Lleida, a la ciutat de mínima. Ara tenim 15 i potser arribarem entre 17-18, no pujarà com el cap de setmana, que ens van arribar a 20 graus, però ens quedaran a les portes. Avui i demà. Després, a partir de dimecres, sembla que ja es consoliden els 20 graus. És a dir, que, exceptant el que passés una pertorbació, ja no baixarem de 20 graus de temperatures màximes a partir de dimecres, amb més sol que no pas núvols. Almenys bona part de la setmana. N'hi ha una mica de dubte què passarà el cap de setmana.
Això ja t'ho
ja diré, diem...
Bueno, ja Armando, parlarem cada dia, dilluns, avui, demà, dimarts, dimecres i dijous. I ja dimecres i dijous farem aquesta previsió llarga del llarg cap de setmana, que encara que estiguem confinats, doncs, escolta, buscarem la previsió meteorològica. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Que vagi tot molt bé. Molta salut per tothom. Bona tarda.
I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem amb una notícia trista, com altres, eh? Però aquesta matinada ha mort a Lleida Josep Maria Benetti Jornet, als 79 anys. Estava malalt d'Alzheimer des del 2015 i ha mort a la residència Sant Josep a causa de la pandèmia del Covid-19, segons ha explicat la seva filla. El dramaturg i guionista barceloní Josep Maria Benetti Jornet estava vivint a Lleida per estar a prop de la seva filla i és un dels... de les persones que ha perdut la vida en aquest virulent brot de coronavirus, que s'han endut almenys 8 usuaris de la residència Sant Josep de Lleida. Recordem que 27 segueixen aïllats al centre. A Espanya tenim dades des de fa 30 minuts. Els contagiats arriben als 135.032. Ingressats a la UCI tenim 6.931 persones. La xifra de morts ha pujat als 13.055 i els recuperats, ull, els recuperats estan ja als 40.437 persones. Les dades, anem a agafar-les amb pinces, però sí que és cert que ara sí que comencem a poder entreveure una tendència. Ull, això no vol dir que ja demà serà inferior i passat demà inferior. Igual algun dia puja. Però sí que és veritat que el tema del confinament comença a donar els seus fruits. Fixeu-vos, eh? Fixeu-vos quan està començant a donar fruit el tema del confinament. Ara, per tant, què vol dir? Que si comencem a tenir bones xifres, no hem de baixar la guàrdia. Perquè si no, d'aquí 2-3 setmanes tornarem a tenir el repunt, que això li ha passat a Itàlia. Per tant, a veure si aprenem. Però en aquestes darreres 24 hores a Espanya el nombre de casos ha baixat en un 30%. El nombre de persones que han hagut d'ingressar a la UCI ha baixat en un 98%. Repeteixo, això és en un dia i diumenge. Per tant, és circumstancial, si voleu, aquesta dada, però sí que comença a veure's una tendència. I el nombre de morts ha baixat en un 5,5%. Bones notícies, ni una, però sí una tendència. Han mort 637 persones a Espanya en un dia, eh? Només per això, eh? 637. Per tant, bones notícies, ni una, però sí una tendència. A Catalunya s'han enfilat ja per sobre, fregant, eh? Hi ha els 27.000 casos amb 2.760 morts i el Departament de Salut ha confirmat que en les darreres hores ha mort una persona amb coronavirus a la regió sanitària de Lleida, mentre no s'han comptabilitzat cap decés a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i a l'Aran. També s'han confirmat un total de 26 nous casos positius, dels quals 22 a Ponent i 4 al Pirineu. D'aquesta manera, la xifra de víctimes mortals registrat des de l'inici de la pandèmia és de 80 persones, 80 persones i el nombre que han perdut la vida i el nombre total d'afectats ha passat ja aquest cap de setmana per sobre del miler, ara estem als 1.063. Hi ha una dada interessant i és que el nombre d'altes a Lleida s'ha enfilat ja a les 217 persones. Per tant, és una xifra que hem de seguir tenint en compte. Andorra confirma una nova mort per coronavirus que eleva la xifra a 18, mentre els casos positius ja superen els 500. Andorra diu que farà un test ràpid a tota la població per fer un estudi sobre la immunitat al coronavirus. La investigació els permetrà decidir quines activitats socials i econòmiques es poden reprendre. I el Ministeri de Sanitat reparteix 59 respiradors a 5 hospitals catalans. Són els germans Trias i Pujol, el Sant Pau, el Parc Taulí, el Josep Trueta i l'Arnau de Vilanova. Reben 10 ventiladors cadascun. Ha estat aquest cap de setmana. I també avui és un dia, és el primer dia sense casos de coronavirus confirmats a l'Aran. La xifra de positius a la Vall d'Aran supera els 70 des de l'inici de la pandèmia, però avui no se n'ha hagut de sumar ni un de nou. L'Hospital de la Cerdanya constata un augment d'un 20% de la demanda d'atenció de persones no residents a la comarca. El centre sanitari, ubicat a Puigcerdà, hi ha 13 ingressats amb la Covid-19 dels 37 detectats des de l'inici de la pandèmia. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell du a terme un servei especial de neteja i desinfecció després de 3 setmanes de confinament. Arran de la declaració de l'estat d'alarma a la capital alturgellenca, s'ha mantingut un terç de la plantilla. El servei a domicili i el canvi d'hàbits de compra als pobles petits augmenta, i això crec que és una bona notícia, ha augmentat les vendes de les botigues de proximitat. La crisi sanitària pel coronavirus fa modificar el consum en espais rurals i amb poca població, i es recorreix, i això va fenomenalment bé per la sostenibilitat del planeta. Jo sé que a hores d'ara pot ser això secundari, però no ho hem de perdre de vista. El tema de consumir quilòmetre zero i el tema de quilòmetre zero i de proximitat és boníssim. Primer, per l'economia de la nostra regió, del nostre voltant, i segon, per la sostenibilitat general del planeta. Hauria de començar ara la campanya d'esports d'aventura. Ja sabeu que a la província de Lleida és una activitat econòmica importantíssima. Evidentment, de moment, amb el confinament total no començarà i les empreses d'esports d'aventura demanen l'IVA reduït del 10% per superar la crisi del coronavirus. Setmana Santa, l'1 de maig, els grups escolars els suposen un 50% de la facturació anual. Per tant, Setmana Santa anul·lat, ja hi som i no es farà. L'1 de maig, amb interrogant, però molt difícil, dificilíssim. I, per tant, els grups escolars, evidentment, també anul·lat. Per tant, ull, perquè estan perdent el 50% de la seva activitat econòmica. Per cert, ahir diumenge va ser diumenge de Rams. Les parròquies, algunes, es van adaptar a aquests nous temps i al confinament i van celebrar el diumenge de Rams. Van repartir palmes a segons quins llocs, beneïdes a domicili, o van difondre els actes litúrgics a través d'internet. Són algunes de les propostes que es van poder seguir a través de les xarxes. Nosaltres fem una mini pausa, re ni pausa, 4 segons, per fer una trucada al director del diari La Mañana.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que hem començat una nova setmana, ja ho hem dit, és la Setmana Santa, qui ho havia de dir, però és la Setmana Santa. Bueno, la vivim d'aquesta manera. Jo crec que a poc ens anem acostumant una mica a tot plegat. Jo crec que a les cases, ens ho explicava la família amb la que vam parlar divendres passat, que han agafat un ritme, han baixat el ritme del seu dia a dia. La primera setmana, els primers 10 dies, sí que van ser una mica més frenètics a casa, allò d'una mica d'ansietat. Ara han agafat un ritme, fan les seves activitats, teletreballen des de casa, i fixa't que ni sabien que ja era Setmana Santa. Això em va passar a mi, tot i mirar el calendari. Ara fem la nostra connexió amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Què tal?
No deixa de ser una Setmana Santa ben peculiar, per entendre'ns.
Atípica, total, totalment peculiar. Fins al punt que ahir vam veure imatges, les veiem avui a la portada del nostre diari i també a les pàgines interiors, d'alguns pobles, com podien ser Benavent de Segrià, Arbeca, també Juncosa, on la gent sortia als balcons amb les seues palmes o palmons, o també alguns pobles que havien repartit rames d'olivera, i era el mateix mossèn del poble que anava baix, i des de baix anava venint les palmes amb l'aigua venida cap als balcons, no? És una imatge totalment atípica, no?
Sí, sí, sí.
Si ja ens ho mirem fa un any, amb la Setmana Santa de fa un any, i no que ja els mateixos dies, perquè tots sabem que és canviant segons el tema de les llunes, haguéssim pensat, si no ens expliquen res...
No.
És totalment atípic, com serà atípic aquesta setmana, evidentment, que no ens veuran... processons, en el cas de Lleida i per exemple havia de sortir el pas de la Somereta i la professió dels Dolors i divendres la professió de la Sang, després també la Casa d'Aragón que el dijous feia la rompida de l'hora, o també es feia la professió del Silenci del dijous o divendres Sant. Per tant, és totalment atípic, no? És una cosa per explicar.
Sí, sí, sí. En fi, estem a Setmana Santa, dilluns, Francesc Guillaumet des del diari La Mañana. Què creus que parlarem aquesta setmana? A part del tema, evidentment.
A veure, de Setmana Santa jo crec que en parlarem poc. En parlarem sí. D'alguna manera anecdòticament, no? Hi ha algunes iniciatives, per exemple, sé que el bisbat d'Urgell feien algunes misses des de la catedral, es feien en directe les oficis religioses d'aquesta Setmana Santa a través d'internet. Suposo que es faran moltes iniciatives d'aquestes característiques, però en si de Setmana Santa, de que són les caramelles d'alguns pobles d'aquí, de les nostres comarques, per exemple, la Junera, després de la Segre, la Seu d'Urgell, que encara conservaven aquesta tradició del diumenge de Pasqua, del sortir a cantar les caramelles, enguany no es podran fer, com tampoc es podrà fer, lamentablement, el dilluns de Pasqua, no? El dia de la Mona, que és una tradició tan nostrada, no? Suposo que la gent des de les seues cases, i que hi haurà iniciatives, se les enviaran al balcó, se les enviaran a casa, evidentment, però no serà el mateix dels aplecs i de les trobades d'amics que lamentablement, aquest any no podem fer. Diria que això serà molt anecdòtic, en tot cas per anar vestint el relat, perquè el relat d'aquesta setmana evidentment continuarà sent el coronavirus. Avui, però, i toco fusta, però el nostre diari publiquem d'aquesta manera, no? I ens vam assabentar de les darreres infeccions i de les darreres morts de coronavirus, i pel que fa a les infeccions a les comarques de Lleida és la xifra més baixa des de fa 15 dies. No? Uh-huh. Per tant, obrim una porta d'esperança, no amb cap triomfalisme, perquè això sabem que la situació encara és molt crítica i greu, i les dades avui ens poden desmentir el que estem dient
fins
fa 24 hores. Però en tot cas sí que hem volgut donar aquesta punta, aquest brot verd, per dir-ho d'alguna manera, de que pot ser llum, no?, al final del túnel, que tots plegats, malgrat la situació difícil en què vivim, també hem de ser conscients que això, més d'hora que tard, ho acabarem fent.
Sí, sí, sí. La veritat és que tenim moltes ganes, i ja fa tants dies que se'n parla de la corba, d'arribar dalt de la corba i aquestes històries, tenim moltes ganes, però hem de recordar que quan arribem a dalt de tot de la corba, el que indica és que cada vegada hi ha menys infectats. No que ja no n'hi ha cap, és a dir, que en lloc d'haver-n'hi 1.000 cada dia, doncs ja n'hi ha 900 cada dia, 800 cada dia, no? I així baixant. Vull dir que, que no caiguem al... Perquè, clar, tots en tenim moltes ganes, però que no caiguem al problema de... Escolta, està començant a baixar i ja està, baixem la guàrdia i tot. No, al contrari, vull dir, llavors és quan s'ha d'aguantar.
No,
s'ha d'aguantar, però és una bona notícia, sí.
Crec que n'hem començat a parlar aquests darrers dies i crec que se'n parlarà molt durant aquesta setmana, ja que fem a vegades aquesta secció informant en futur, no? Hem començat a parlar de la sortida del confinament, no? De com serà.
Sí.
Aquesta setmana s'ha explicat molt que això serà una cosa no d'avui per demà, no de blancs i negres, no de grisos, no? Mm. Una cosa més progressiva, no? On s'anirà aixecant de manera parcial i on hi haurà encara perill d'infectar-se durant molt temps, no? Què passa? També hi ha moltes preguntes que ens haurem de fer i són preguntes mèdiques. Nosaltres no som metges, per tant, ho haurem de preguntar als metges. El SARS, el Covid-19, a priori, perquè ens diuen, és un virus respiratori. Si tingués un comportament com la majoria de virus respiratoris, com la grip, per entendre, amb la calor hauria de remetre. Però és un virus tan nou que els metges tampoc saben exactament si aquest virus remetrà amb la calor com passa amb la resta de virus respiratoris o no. Si remetés i tornés a la tardor, com passa amb la grip i amb altres
virus,
potser ja tindríem temps d'haver trobat una vacuna o potser ja hauríem creat una sèrie d'antecoses que ens posicionaríem de manera diferent per afrontar la nova temporada estacional d'aquesta malaltia, amb moltes més garanties, no? Però clar, són preguntes que ara mateix no tenen resposta i estan plantejades i ens haurem d'anar fent també durant la setmana i durant aquests tres dies.
Bueno, veurem com va evolucionant tot plegat. Per cert, com ja dèiem al principi, dilluns vinent no parlem perquè és el dia de la mona. Aquí, a la inventiva de cadascú, és a dir, el dia de la mona, el que sí que no podem fer és sortir al camp, com tradicionalment a les contrades de Lleida es feia, però, escolta, imaginativa al poder, que darrerament veig que la gent té molta imaginació, es pot fer alguna cosa especial a casa, al balcó, a la finestra, on sigui, però alguna cosa s'ha de fer, Alguna cosa s'ha de fer.
Com diu aquell adagi en llengua castellana, diu l'hambre agudita l'ingenio.
Sí, senyor.
D'alguna manera estan sortint, a través del confinament, estan sorgint múltiples iniciatives a tot arreu, balcons, etcètera. Nosaltres parlàvem la setmana passada d'un noi que fica música als balcons a Balaguer, que es va trobar a la seva bústia un paper on hi donen els vins i donen les gràcies, a més, i un llistat de cançons perquè es ficaven els propers dies, no? Com si un dia això que es tractés, allò que vas a la discoteca i dius, punxa'm aquesta, punxa'm l'altra, no?
Escolta...
malgrat el moment que és dur, dificilíssim, trobar també aquests espais, diguéssim, de veruir la finestra i arejar-se una mica, sempre està bé.
A Balaguer, justament, llegia que hi ha una llibreria que ha posat en marxa una campanya solidària per recollir fons per a l'Hospital Arnau de Vilanova i que també interpel·la el bona fe de la gent. És a dir, ha deixat davant de la botiga tres expositors amb llibres que tothom pot agafar, endur-se a la casa i després confiar que ho paguin telemàticament.
Telemàticament, i que aquests diners anirien destinats a la lluita a l'Arnau de Vilanova per la lluita contra el coronavirus.
Per tant,
el coronavirus,
escolta,
que és la llibreria L'Argonauta del carrer Barcelona, que és...
Sí.
En tinguda aquesta iniciativa novedosa, avui també en parlem amb les nostres...
Tot és provar coses, la veritat és que sí.
I tant.
I conèixer aquestes noves iniciatives.
I tant. El que sí que et diré, només puntualment, Ricard, una cosa que hem anat fent al nostre diari i que continuarem fent durant aquesta setmana, és parlar amb gent de l'estranger, fem lleidatats que estan a diversos països, hem parlat amb gent dels Estats Units, del Japó, dels Emirats Àrabs, de Qatar, de Suïssa i molts altres països que parlarem, d'Alemanya, de com estan vivint també aquests lleidatars, aquests companys i companyes nostres des dels seus diversos països aquesta crisi del coronavirus. Perquè és també obrir la finestra, veure com estan els diferents països, com ho veuen des d'allí cap aquí, i també, molt important, nosaltres parlant amb els protagonistes de les històries, que cada dia surten a peu de carrer i estan front a front amb el coronavirus. Parlem amb un mosso d'esquadra, que vam entrevistar l'altre dia, amb cuidadores de residència, amb metges d'urgències de l'Arnau, perquè ens interessa molt explicar aquestes històries d'aquesta gent que dia a dia està al peu del canó, d'alguna manera, per blindar-nos contra aquesta part.
Sí. Doncs Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, escolta, bona tasca tots aquests dies i que segurament seguireu fent aquesta Setmana Santa. Ens escoltem d'aquí dues setmanes, eh?
Molt bé, Ricard.
Cuideu-vos. Una abraçada. Salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com cada setmana arriba el moment en el que connectem amb la doctora Torrejón. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo muy bien.
¿Aguantando?
Aguantando, pero
bueno, aguantando,
bien. Es decir, hay cosas más graves en esta vida que se tienen que aguantar, ¿no? Pues... evidentemente, esta situación cada uno la pasa de manera diferente y quien la está pasando de manera muy dura, ¿no? Con la muerte de seres queridos o ingresados, ¿no? Por eso yo no tengo motivos para quejarme en absoluto y lo estoy pasando muy bien. Cogiendo mucha energía, porque luego cuando salgamos, pues bueno, vamos a parar, como se sale por la puerta de Toriles, desbocado completamente.
Vaya.
A trabajar, a renunciar a las vacaciones y a mover este país.
Uh-huh. Ya sabéis que a la doctora Torrejón la encontráis en el Centro Médico Estético Starbene y al teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, en internet www.starbene.com. Llamáis y la llamada es gratuita y os atenderán
aún así, estando confinados, también ya sabéis que no han dejado de atendernos, doctora, yo creo que he recibido consultas similares a las que yo he recibido, porque estamos en Semana Santa y la gente como que quiere bajar un poco la guardia y darse un homenaje. Hablo del tema de la alimentación y me preguntan, oye, ¿qué cosas dulces puedo permitirme? No sé si hay alguna que sea buena.
Mira, a mí esto por Instagram me lo preguntan. Me dicen, a ver, doctora, ¿y qué dulce
hay ganas,
es mejor comer? Y yo contesto, ninguno.
Nada.
Ninguno. Es decir, bueno, para que lo comamos todos, pero que lo debamos comer, ninguno. Pero ¿qué ocurre? Que somos seres humanos, ya sea porque estamos en Semana Santa o porque estamos en el periodo que estamos, ¿no? Que evidentemente pues nos queremos dar un poquito de alegría al cuerpo, pues bueno, vamos a aclarar un poquito los conceptos. Primero, no hay ningún alimento que engorde ni ningún alimento que adelgace. ¿Con esto qué quiero decir? Que porque yo me esté tomando una tarta de hojaldre de frutas, con kiwi, con fresa, con manzana, no quiere decir que porque lleva fruta tiene menos calorías, porque probablemente esa tarta lleve crema pastelera, ¿vale? Claro. Y a lo mejor resulta que globalmente tiene menos calorías que un bizcocho que pueda hacer de chocolate. ¿Con esto a dónde voy? No vamos a contar calorías, ¿vale? Porque si no, esto es una ruina y lo que me voy a comer con tranquilidad. Sí. Me puedo comer cualquier cosa. Me puedo comer cualquier dulce, pero hay una serie de consideraciones a tener presente. Primero, ese dulce, ese trozo de tarta, esa torrija, lo que sea, lo que yo me voy a comer, nunca me lo voy a comer a partir de las 6 de la tarde.
¿Ah?
Nunca, ¿vale? Porque a partir de las 6 de la tarde nuestro metabolismo se lentece. Entonces, el pecado que cometamos lo vamos a pagar 3 veces más caro. Entonces, lo ideal sería que nos lo pudiéramos tomar, pues, por ejemplo, para desayuno, ¿vale? No me lo voy a tomar de postre, es decir, me voy a comer un plato de paella y de homenaje me voy a terminar con una torrija. No, me como la paella y no hay torrija. O me tomo una carnecita a la plancha o un pescado con un poquito de ensalada o verdura y me tomo la torrija después de postre. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos tomar cualquier dulce que nos apetezca con las consideraciones de la compensación. La compensación significa que no debemos extralimitarnos en ninguna comida, es decir, que ahora mismo, y esto ya lo comentamos en alguno de los programas, lo que tenemos que hacer es plato único, olvidarnos del concepto de primero y segundo, ¿vale? Uh-huh. La semana pasada se decía que estaban aumentando la cantidad de alimentos de aperitivo, ¿no?, que se estaban llevando de los supermercados. Entonces, claro, lo que yo puedo hacer pero no debo hacer es cogerme, pues que te digo yo, el Viernes Santo, el Jueves Santo, digo, voy a celebrar la Semana Santa y me hago un pedazo de aperitivo, me tomo la paella, me tomo el segundo y luego me tomo la torrija. Pues mire usted, no. Pero el problema no va a ser de la torrija, pobrecilla, que es la última que ha llegado.
Correcto.
Es también de todo lo que me he metido en el cuerpo antes, ¿de acuerdo? Entonces, con un poquito de sentido común que creo que todos nosotros tenemos, se puede tomar cualquier dulce, siempre y cuando, insisto, no se tome a partir de las 6 de la tarde, no lo tomemos como postre por la noche, ni digamos, no voy a cenar y me tomo la tarta. No, por favor, esto dejémoslo para lo que puede ser un desayuno o para lo que puede ser el postre de una comida que haya sido ligera.
Además, ya veo que debemos tener mucho cuidado con el tema de compensar, ¿eh? Que no es, ahora me hincho y dejo de comer dos días.
Vale, pero y ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Tú no lo haces con el dinero? ¿No compensa?
Hombre, sí.
Vale, pues esto es lo mismo. Es decir, tú a veces coges la Visa y la tienes un mes que echa humo. Y cuando te llega el extracto de la Visa, dice, la voy a guardar durante 3 meses.
Pero quiero decir que si ahora me paso yo en una comida y después digo, mira, ahora dejo de comer en un día entero.
No. Hay que compensar en el mismo día.
Correcto.
Esto es como gastar a cuenta de lo que voy a ganar, ¿no? Dice, mira, pues como yo voy a ganar el mes que viene, pues me lo voy a gastar todo ahora, ¿no?
Ya lo voy gastando, correcto.
Ahí va, dice, no, yo me lo voy comiendo y ya luego yo lo... No, porque no lo quemamos. Ni lo vamos a compensar y nos va a resultar muy dificultoso. Entonces, lo ideal es que lo compensemos en el día.
Correcto. Doncs ja ho sabeu, i a partir de les 6 de la tarda, res.
Res de res.
O sigui que... Més informació al 93... 414-3631, 93-414-3631. Hablaréis con la doctora Torrejón y, oye, si nos ha quedado alguna cosa clara, pues hacéis la consulta a 93-414-3631, que os contestarán y hablaréis en persona con la doctora Torrejón para explicarle Pues todo. Al final nosotros aquí hablamos de cosas genéricas, pero al final cada persona es un mundo.
Sí.
Y la gracia de es poder llamar y explicar pues mi problema, mi día a día, mis historias, y que me encuentren la solución adecuada para mis problemas. 93414-3631, que te van a coger el teléfono, de verdad, te van a atender igualmente. Doctora Torrejón, la semana que viene nos damos fiesta, que es...
Nos damos fiesta, sí, porque es el lunes de Pascua, ¿vale? Que pases una buenísima Semana Santa.
Igualmente, doctora.
Un saludo, adiós. Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs encara que sigui a Setmana Santa, també ens agrada posar somriures a les cares de la gent, i ja saps que nosaltres ho fem els dilluns. Dilluns vinent no, que dilluns vinent sí que és festa, però aquest sí. Setmana Santa, però aquí el tenim. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Et segueixen baixant, És que et baixen el so i sembla que vaiguis i vinguis. Però tu no t'has mogut davant de l'ordinador, no?
Sí, però bueno, mira, és la màgia. És
la màgia del directo. És la màgia del directe. Bueno, escolta, per cert, aquest, comencem setmana, és la Setmana Santa, el que passa que és la Setmana Santa més estranya que he viscut mai, però és Setmana Santa. Sí. Escolta, a nivell escolar, què feu? Heu donat vacances als nens o no?
Bueno, els hi han dit, mira, si podeu no gasto gaire i quedeu-vos a casa.
És una Setmana Santa estranyíssima,
Bueno, mira, Ricard, jo tinc una cosa. Jo, ja ho saps de sempre, que no he sigut mai molt partidari de sortir per Setmana Santa, perquè
massa gent.
Normalment la passo a casa. Normalment jo la passo a casa i si faig vacances es fa estiu. Per què? Pues perquè és un temps una mica irregular i tot està mega car. O sigui, està més car ara que a l'agost, crec. Sí. Crec,
Bueno,
perquè a vegades estàs mirant coses i dius, home, pots dir que per anar, jo què sé, el típic que es fa, no?, la gent de Lleida, que anem al País Basc i aquestes coses. Mm. Dius, vols dir que per anar al País Basc potser 3 dies 700 euros? Vols dir que serà compte?
Si tu mires fredament, tema de juliol, sobretot agost i Setmana Santa, que potser són... agost i Setmana Santa són... temporades altes o ultraaltes, o ja no sé si han buscat una categoria especial. Si tu mires fredament, només xifres en mà, és una barbaritat total, eh? A més, aglomeracions, mal servei, perquè clar...
La mare de tot això és que aquest home no en té prou, perquè la notícia, si vas baixant, diu... Se desconoce si sus cuatro mujeres han viajado con él. ¿Vale? Sí.
Aparte de las 20.
Sí, exacte. Diu, que... Això se desconoce, no? Però bueno,
que estem a l'any 2000, estem a l'any 2020, que passin aquestes coses encara. Bueno.
Sí, escolta, què li has de dir al rei de Filip?
No, amb broma, sí. Però espero que mani ell, perquè com manin elles, i tinguin ganes de gresca, el trobaran a meitat de pes d'aquí uns dies, Però bueno, ja m'enteneu.
Sí, però, en fi. Igual que si seguim des de Filipines, que hauria de ser un país que parléssim més i no en parlem gaire. M'ha agradat molt perquè el rei se'n va amb 20 dones fora del país i el president el que diu és, diu, Filipines ordena disparar a matar a qui se salte la quarantena. I llavors el president diu, espera, perquè aquest president és un xulo, i diu, si causes problemes, a la tumba. ¿Vale?
Escolta tu.
Això és el que ha dit. Això és una mica el que està passant a Corea del Nord, no? Que surt un de Covid i les estadístiques sempre són 1-0. Els Filipines estan fent servir el mateix mètode.
O sigui, a Filipines el número de morts de pujar dramàticament. Ara d'afectats quasi ben on deu haver, com el que diu.
No, exacte.
Bromes a part, però... repeteixo, que això són notícies actuals del 2020, No ens pensem que és del segle XIX.
Sí, sí.
Vull dir que anem així.
Hòstia, aquesta és molt bona, perquè hi haurà gent que s'ha sentit identificada.
La de l'Aren no,
No, no. no, home, aquesta ja no... Mira, amb una ja n'hi ha prou, no cal més. Diu que aquesta m'ha fet molta gràcia, però a vegades té un doble rasero, no? Però diu, bueno, l'Ell és el titular.
Va.
Diu, professor dava classe virtual, su mujer no sabía y apareció desnuda.
És el que té això de les càmeres a casa.
Sí, sí, exacte. Hi havia un professor argentí fent teletraball i fent la classe online i de sobte la dona, ni corta ni perezosa, apareix allí despullada, canviant-se, i l'home li fa gestos per darrere la càmera com dient, marxa, dona, marxa! I evidentment no va poder, no va poder aguantar.
Ja és igual.
No va poder aguantar, i van
començar. Es va fer viral, no?
Sí, lo típico, lo típico.
Però jo, home, jo
és
això,
molt mala sort, també.
Però jo això ho he vist a l'inrevés. Una noia fent classe, crec, o una reunió, i surt l'home per darrere, sí, preguntant, jo què sé, on estan els cereals, ara no recordo, sí, exactament, amb calçotets. I clar, la noia li va fent gestos, l'altre se'n va corrent cap a l'altre costat, xoca amb una paret i acaba caient una altra vegada al mig de la càmera. O sigui que, però bueno, de totes maneres, com millor es va a casa sense roba. Saps el còmode que és?
Mira, jo no sé què dir-te, a mi no...
Ah, no?
Jo estic molt incòmodo,
Ah, sí?
Sense roba.
Pues escolta...
Sí, no sé, sí, estic molt incòmode, no m'agrada, no sé.
Pues
no sé.
És però, bueno, còmode, problema... igual que dormir, escolta, sense res, si pots.
No sé què dir-te, però igualment també t'he de dir que això està bé per pal·liar una mica aquestes creences, no? Perquè a mi em farà que quan me trobo algun alumne pel carrer o algo que me miren com dient, ostres, fa coses pel carrer, saps? No està al col·le. Perquè claro, pensen que normalment estàs al col·le i passes el dia.
Tenen vida, més enllà.
Sí, ostres, què li passa, no? Reben una cervesa, si és fort. No, bueno... Més coses.
L'espai aquest de ràdio no els hi has explicat, no, els teus alumnes?
Sí, alguns,
ah, sí?
Teníem fans,
vale.
N'hi ha fans, algun d'arcadre escoltava, sí.
Bueno,
el cas és que anem a fer país.
Venga,
i és que m'ha fet molta gràcia aquest, perquè diu que detenen a un jove per vendre marihuana al pàrquing de casa seva.
Clar, com que no pot sortir.
Clar, llavors diu, els Mossos van rebre l'avís... Ai, és que la gent és més xivata.
Claro, això està clar, eh?
Que hi havia un veí i dos desconeguts trencant el confinament. Confitament també m'agrada, eh?
Confitament, sí. Bueno, sí, bueno, algun ens confitem com a casa, realment. Més d'un. I ara que ve la Setmana Santa i el Dia de la Mona, confitats tots estarem a casa, però vaja.
Confitats total, com si fóssim una poma. Sí, sí. Però diu que això, no?, que els Mossos han detingut a Cambrils un jove de 24 anys com presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. No?
Home.
Llavors el noi va dir, jo no puc baixar, diu, si voleu venir vosaltres, si us la voleu jugar... Doncs mira, ho passo, i just en aquell moment el van enganxar, no? Tremendo.
És que no podem parar ni en aquests dies, eh?
No, exacte. Igual que Irlanda, que m'agrada molt la notícia d'Irlanda, que diu que Irlanda recomana la masturbació i el sexting per frenar el coronavirus.
Ah, bueno. Bueno, o sigui, és una altra línia d'investigació, aquesta, eh?
Sí, o sigui, jo no m'imagino una persona amb els pantalons baixats frenant el coronavirus davant del balcó, no? Així com, mira lo que estic fent per la ciència, mira! no acabo de veure que funcioni, però, bueno, a lo millor, jo què sé, a lo millor sí, però és curiós això del sexting perquè me fa gràcia perquè des dels governs sempre s'està intentant que això es pari. I a la gent ja li diuen, no et passis fotos amb boles, perquè després tot això es pot filtrar, sí, ja no només la persona en la que estàs...
No, que no saps on va parar, sí.
O mil coses, però la gent continua sense fotos despullades, és una cosa que tampoc acabo d'entendre, no. però bueno, mira, ja està, i no. Ja està, no? Vull dir, jo si ho hagués de fer, me sentiria... Bueno, és que me sentiria com un bulto, saps? De dir,
ho faries vestit. Bueno, escolta, no hem parlat avui d'estratagemes per baixar gossos, perquè ja en vam parlar la setmana passada, però n'ha seguit havent. i de coses d'aquestes, sí? I bromes a part, seguim amb el que ha quedat a casa, si us plau. T'ho dic perquè Setmana Santa sembla que es va relaxant la cosa, sí, que les dades milloren, quedem-nos a casa, que això és una cursa de fons, eh?
Sí, de totes formes jo et diré una cosa, i és que ara han obert això dels horts, que si tens un hort,
hi pots
anar, sí, sempre i quan no sigui de segona residència, i jo ara veig una horda de gent que a la seva vida ha agafat un tapo, intentant anar als horts...
Igual que la gent que adopte gossos ara, en fi, què farem? Bueno, tens acudit o no?
Sí, tinc acudit.
Tens acudit? A veure.
Diu que...
ja somriu abans...
Diu, Diògenes, ¿dónde vas? Diu, a subir la basura.
Joel Carnicer, bona setmana. La setmana que ve et dono festa.
Perfecte, bona setmana. Cuideu-vos molt. Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lunes Santo en el que se confirma la tendencia del fin de semana. Los datos oficiales que cada día ofrece el gobierno sobre el coronavirus apuntan que el número de muertos sigue disminuyendo. Lo de la semana pasada era insostenible, recuerda, 950 muertos el jueves, 936 el viernes. Si lo comparamos con esos datos, hoy la que continúa siendo la peor cifra de todas, que es la de muertos, está un 30% por debajo de esos registros, aunque sigue siendo mala. En las últimas 24 horas han muerto 637 personas que no son una simple estadística. Tienen nombres, apellidos y dejan atrás familias rotas que no han podido despedir a los suyos. España ha superado la barrera de los 13.000 muertos por una pandemia que ha contagiado a 135.000 personas. Hay que apuntar que ya se han curado más de 40.000. Estamos pendientes de esos test rápidos y masivos que cada día o casi cada día anuncian que se van a realizar, pero que en todos los casos han tardado demasiado en llegar. ¿Qué están diciendo hasta ahora los responsables técnicos del gobierno? Carmen Lavallén.
Pues lo que dicen los técnicos es que los datos reflejan una tendencia descendente de los principales indicadores, y es que el avance de los contagiados es actualmente, y con la precaución por ser fin de semana, donde suelen descender las notificaciones del 3% con respecto a ayer, hasta un total de 135.032 personas. Hay también casi ya 60.000 hospitalizaciones por COVID-19 en España, unas cifras que deben cambiar una vez se extiendan los test en nuestro país para llegar a detectar la situación real. María José Sierra es la portavoz de Sanidad en el Comité Técnico.
Todo lo que es la detección precoz de los casos, cualquier caso infectado, detectarlo precozmente para aislarlo. Todos los casos infectados leves y, por supuesto, los graves como hasta ahora, porque así evitaremos que aumente la circulación del virus.
Pues en eso es lo que estamos ahora, y a ello debe contribuir los test rápidos, 1 millón que se han distribuido a las comunidades autónomas, y de momento su uso se va a limitar a hospitales y residencias de ancianos.
La situación en España sigue siendo muy complicada, a ver si se confirma esa tendencia de bajada prolongada, de muertos, también de contagios. Aún así se siguen necesitando medios. No hay test suficientes, a pesar de todos los que se van a repartir entre las comunidades autónomas, ni material para el personal sanitario y los que combaten la enfermedad en primera línea. No es un problema exclusivo de España. En Reino Unido, donde el primer ministro sigue ingresado por coronavirus, se ha escuchado a la voz de sanitarios denunciando que se tienen que colocar bolsas de basura ante la falta de mascarillas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Bolsas de basura en la cabeza, concretamente. Es la denuncia de una médico en la BBC. La doctora Roberts ha explotado públicamente ante el colapso del centro de salud en el que trabaja, la falta de camas en la UCI y la escasez de antibióticos y respiradores en los hospitales británicos. El sistema de salud de este país ya está desbordado cuando rozamos los 5.000 muertos y se han aplazado todas las cirugías no urgentes, incluidas las oncológicas. Los sanitarios que atienden a los pacientes más graves con coronavirus, en turnos de hasta 13 horas, se protegen con las bolsas de residuos hospitalarios, delantales de plástico desechables y gafas de esquiar. En la cara, mascarillas caducadas. Por eso, cuenta la doctora Roberts, médicos y enfermeros se cubren toda la cabeza menos los ojos con bolsas de basura. Del estado de salud de Boris Johnson seguimos sin saber nada.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que esas cifras que apuntan a que las curvas del coronavirus se van estabilizando se notan ya en los mercados. El IBEX 35 gana a esta hora más de un 3% y se tiñe de verde, al igual que el resto de parques europeos. Y a pesar del confinamiento, a esta hora la Guardia Civil trata de identificar a los responsables del incendio provocado que ha calcinado 183 hectáreas de matorral y roble en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Y estamos de enhorabuena, Antonio, en el Grupo COPE, tras conocer el último EGM, el Estudio General de Medios. Primero porque Herrera en COPE gana más de 200.000 oyentes y de lunes a viernes ya sois 2,5 millones las personas que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Carlos Herrera. Herrera en COPE se convierte en el programa de radio española que más crece y el éxito de Herrera en COPE también hay que añadir dos récords. El de Ángel Expósito, que consigue en su segunda temporada que La Linterna llegue a una cifra récord jamás conocida, casi 900.000 oyentes. Y también hay que destacar el récord de Mediodía COPE. Antonio, Marta Ruiz, Antonio Raiz y Marta Ruiz, conseguimos también nuestra mejor cifra gracias a todo el equipo. Ya son 471.000 las personas que escuchan cada día COPE de 1 a 3 de la tarde. COPE sigue ratificando como referente en el deporte. En total, 1,5 millones de personas como tú vibráis los fines de semana con tiempo de juego y el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Son
con
las
Paco
3
González,
de la tarde, las 12
con Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a tiempo de juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño gana 89.000 oyentes en el último año y ya es escuchado a diario por 750.000 personas. Por todo ello, y ahora más que nunca te decimos, gracias por estar ahí.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Los futbolistas y el presidente de la Liga, Javier Tebas, que no se ponen de acuerdo.
Se están produciendo varias reuniones entre la Liga y la Asociación de Futbolistas. Esta tarde hay un nuevo encuentro y, Gemma Santos, hay diferencia de propuestas en el protocolo de salud y, sobre todo, en los recortes salariales.
Pues sí, esta tarde Aganzo Corro le va a presentar a Tebas los retoques, las propuestas que han hecho al protocolo de regreso a los entrenamientos, porque para AFE lo principal es la salud de los jugadores. Eso es lo primordial para ellos. Van a proponer, por ejemplo, que si un jugador da positivo, el borrador de la Liga apuesta porque se le aísle a él solo, y en AFE apuestan por lo que dicen las autoridades sanitarias, que se aísle al grupo entero por precaución. Y luego, como dices, está sobre la mesa el tema de la bajada salarial. AFE no acepta la propuesta de la Liga y va a presentar una alternativa. Va a proponer un 0% de bajada, o sea, nada si se acaba jugando la competición, y un 10% ahora y otro 10% aplazado el año que viene, o sea, un total de un 20% si al final no se juega.
Entre los ERTES y las bajadas salariales, confirmar de los equipos de Primera División, el Gobierno ya ha aprobado los del Barcelona, Español y Deportivo Alavés. Hoy se debe aprobar el del Atlético de Madrid y, según contó el partidazo, entre los que no van a solicitar un expediente de regulación de empleo están el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad y el Getafe.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una gran iniciativa de las Hermanas de la Cruz en Roma. Salen por las calles para atender a los ancianos más vulnerables en esta crisis del coronavirus.
Bueno, lo hacen como siempre, en silencio, aunque ahora llevan mascarillas y guantes de látex y además portan un certificado del Ministerio del Interior que justifica que van a asistir a los ancianos que no tienen para comer y no se pueden asear solos. Las Hermanas de la Orden, fundada por Sor Ángela de la Cruz, se dedican a los más desamparados, aquellos a los que no llega la red asistencial visible. Los vagabundos, los que están en situación irregular, los ancianos abandonados. Esta orden, de sabor inequívocamente español, está también en la ciudad eterna desde hace 56 años. Y vamos a contar en El Espejo cómo se mueven por sus calles en estos días tan duros.
Gracias, José Luis. Te escuchamos en 30 minutos en El Espejo. Ahora sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Ja saps, de dilluns a divendres et seguim acompanyant des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2 amb tota la informació de casa nostra, la que t'interessa, la de les comarques de Lleida. De 12 i 20 fins a les 2. Ara estem al migdia de Lleida, ja caminarem fins a les 2 de la tarda. D'aquí uns minuts parlarem amb el Joan Ramon González, amb els bocins d'història, i a partir de 2:15, doncs tenim la radiografia. Ja saps que els dilluns posàvem sobre la taula tot el tema dels resultats esportius, però clar, no tenim cap esport en marxa. Però sí que hi ha una cosa important avui, i és que avui és el Dia Mundial de l'esport. I, per tant, doncs, parlarem de tot un seguit d'activitats que, per exemple, han organitzat des de l'Associació Esport Femení Lleida. Parlarem amb la seva presidenta i col·laboradora d'aquesta casa, la Eva Ribalta. També parlarem amb l'àrbitre internacional lleidatà, Xavier Estrada Fernández, primer per preguntar-li com està i com es manté el dia en aquest confinament, i després que ens expliqui nous projectes, perquè ja sabeu que el Xavi Estrada no para, sempre té algun projecte en marxa i està a punt de presentar-ne un de nou, que ens l'expliqui una mica. I amb l'Albert Square, el cap d'esport del diari La Mañana, doncs la darrera hora esportiva, de resultats no, però aviam com ho estan portant els clubs i tot plegat. Tot això des d'ara fins a arribar a les dues, com sempre, des de Cope Lleida, aquí al migdia de Cope. Per cert, a nivell de previsió meteorològica, ja hem parlat abans amb l'Armando Álvarez, 15 graus a la ciutat de Lleida. Per avui i potser demà s'esperen algunes pluges molt minces i amb poca presència durant el dia. Demà potser un dia més ennuvolat, però ja sabeu que avui, demà dimarts, dimecres i dijous tindrem la presència d'Armando Álvarez aquí al programa per parlar, doncs, aquesta previsió de cara al cap de setmana. Sembla que les temperatures ja s'afiançaran als 20 graus, per arribar als 20 graus, perquè déu-n'hi-do quines darreres dues setmanes de fresqueta, sobretot la setmana passada. Tot sembla indicar, llevat d'algun dia puntual, però ho anirem confirmant amb l'Armando Álvarez, sobretot dijous, ja de cara al llarg cap de setmana, que tot i que estiguem confinats, doncs serà festiu, i jo crec que a casa, amb la inventiva, amb la imaginació, podem fer alguna cosa que ens faci a pensar, doncs, que són dies diferents, per què no? Escolta, un canvi en el menú, un canvi en els hàbits, si teletreballeu, doncs, si podeu, aquells dies no ho fem. En fi, cadascú a casa s'ho sap, però es tracta de reinventar-nos i buscar aquestes maneres per passar aquests dies de la millor manera possible. Nosaltres anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial de l'Activitat Física. Des d'Esport Femení i Lleida porten en marxa des de 9:45 del matí tot un seguit d'activitats. En parlarem a partir de 2:15 amb Eva Ribalta, però hi ha xerrades i hi ha també activitat física. Jo crec que a les cases és quan s'està fent més activitat física que mai, tenint en compte que ens recomanen, i molt, aviam, tampoc cal fer, perdoneu-me l'expressió ara, tampoc cal fer l'animal ara. És a dir, si mai hem fet res, no ens posem ara aquí una taula que hem trobat a les xarxes socials o a la plataforma de vídeos de torn i ens posem allí a fer uns exercicis que no veguis, que no podem passar de 0 a 100 en una tarda o en un dia. La gràcia és que, ja que hem d'estar confinats a casa, tinguem una certa activitat física. Com ho hem de fer? Doncs buscant els que siguin adients per la nostra, pel que fèiem fins ara i per la nostre estat físic. La qüestió és no estar tot el dia assegut al sofà, és aquesta. Si trobem uns vídeos que ens permeten moure'ns una mica i fer una mica d'estiraments, estirar músculs, articulacions, etc., 15-20 minutets, i ja suem i ja notem que ens cansem, doncs perfecte, és un bon exercici. Això és el que hem de fer. Que a poc a poc ens hi trobem molt còmodes i hem d'incrementar la intensitat, doncs perfecte, però progressiu, que no ens fem mal ara, que només ens faltaria això. En fi, avui, aquesta matinada, hem sabut que a Lleida ha mort Josep Maria Benetti Jornet, als 79 anys, que estava vivint a Lleida per estar a prop de la seva filla. De fet, estava a la residència de Sant Josep, on han perdut la vida almenys 8 usuaris degut a un brot de coronavirus. Josep Maria Benetti Jornet, malalt d'Alzheimer des del 2015, ha mort, com dèiem, a la residència de Sant Josep a causa de la pandèmia de la Covid-19, segons ha explicat la seva filla. A Espanya estem per sobre dels 135.000 contagiats, prop de 7.000 a la UCI, més de 13.000 persones que han perdut la vida i més de 40.000 que s'han recuperat. Les xifres indiquen, o sembla indicar, que s'està començant a ralentir. No que està baixant, sinó que no puja tan ràpid. Per tant, hores d'ara vol dir que el tema del confinament ha funcionat, no ha funcionat i ja hem acabat, no, que està funcionant, i ara és quan hi hem de posar més voluntat que mai. Perquè quan les xifres començaran a ser bones, repeteixo, vol dir que no morirà tanta gent, no que en deixarà de morir. Vol dir que cada dia hi haurà menys nous positius, no que en deixarà d'haver. Quan això començarà a passar, tot sembla indicar que estem arribant en aquest punt, no hem de baixar la guàrdia, de cap manera, perquè si no tota la feina que han fet fins ara no haurà servit per res, podrem tenir un repunt, i ja veieu que aquí les mesures que es fan i els resultats que s'obtenen són de 15-20 dies, ben bé. Ara estem recollint els fruits del confinament des del 14-15 de març. Ara, 5-6 d'abril. Per tant, ull ara a seguir amb el confinament, a seguir el que hem fet fins ara i a posar-hi bona cara a tot plegat. Però són xifres interessants. A Catalunya ens mantenim per sobre, fregant ja els 27.000 casos, amb més de 2.760 persones que han perdut la vida. I a Lleida tenim ja, aquest cap de setmana han passat dels 1.000 afectats, 1.000 positius per la Covid-19, 1.063 concretament, amb 80 persones que han perdut la vida i, atenció, amb 217 que s'han recuperat, que ja han tingut l'alta. 217 és un 21%, un 20% dels afectats, per tant, és una molt bona notícia. Andorra ha confirmat una nova mort per coronavirus que eleva la xifra a 18, mentre els casos positius ja superen els 500. Justament a Andorra diuen que faran un test ràpid a tota la població per fer un estudi sobre la immunitat al coronavirus. La investigació els permetrà decidir quines activitats socials i econòmiques es poden reprendre. Andorra ho poden fer perquè és, doncs, un país petit i poden arribar a Espanya, serà molt més complicat, però sí que s'apunta que d'aquí a 2-3 setmanes es poden començar a fer tests molt massius per decidir qui pot començar a sortir. Tot sembla indicar, però vaja, avui és 6 d'abril, confinament total fins a l'11, allargat fins al 26. Per tant, és molt d'hora per parlar de tot això, molt, molt d'hora per parlar de res d'això. A Lleida ja sabeu que es van haver de suspendre les festes de maig, previstes, evidentment, per l'11 de maig. També s'ha aplaçat al juliol la fira de Titelles, que s'ha reduït a un sol dia i s'ha enfocat, evidentment, més cap als professionals. I veurem, doncs, la resta d'activitats del maig. Moros i cristians, aplec del Caragol, etc. És d'hora, però estem a la primera setmana del mes d'abril. A l'Aran, primer dia sense casos confirmats de coronavirus, per tant, és una molt bona notícia. I a l'Hospital de la Cerdanya, tot i que no estan col·lapsats, han constatat un augment d'un 20% de la demanda d'atenció de persones que no són residents de la comarca. Després de 3 setmanes de confinament, a la Seu d'Urgell, el seu ajuntament està duent a terme un servei especial de neteja i desinfecció de la part pública. Arran de la declaració de l'estat d'alarma, la capital d'Urgellenca s'ha mantingut un terç de la plantilla. I el servei a domicili i el canvi d'hàbits de compra als pobles petits augmenta les vendes de les botigues de proximitat. I això ja hem dit abans, que això crec que és una bona notícia. La crisi sanitària per aquest coronavirus ha fet modificar el consum en espais rurals i amb poca població, i que s'incrementa el consum de proximitat té molt bones conseqüències. Primer, perquè mantenim l'activitat econòmica al nostre voltant, és a dir, si el botiguer que tenim al costat rep ingressos, també podrà fer despesa a la zona. És la roda, és tot una roda. I després, per el tema de la sostenibilitat del planeta, que, repeteixo, aquests dies ha quedat en segon terme, però recordeu que abans del coronavirus veníem ja d'un estat d'alarma generalitzat pel tema de la sostenibilitat i de la contaminació al planeta Terra, que ara sona, doncs, així com llunyà,
proveníem de la línia vermella, de que ja l'havíem creuat, de que anàvem malament. Les condicions atmosfèriques i de contaminació a les grans ciutats d'Espanya, parlo, de les que tenim dades, i de la resta del món, han millorat, no notablement, sobresalientment. O sigui, han millorat moltíssim. A Madrid i a Barcelona, especialment, a Lleida també. Per tant, és l'acció humana la que fa que tinguem contaminació a les ciutats. I aquesta contaminació fa que ens posem més malalts i que tinguem el sistema respiratori més feble. Coincidència de que la Covid-19 ataqui al sistema respiratori i hi hagi aquest nivell d'afectacions? Doncs, hores d'ara, i científicament no ho sabrem mai, hores d'ara. Però hi ha uns estudis en marxa que estan dient que, per exemple, a la zona nord d'Itàlia i a la zona de la Comunitat de Madrid i de Barcelona, que és on hi ha els casos on hi ha més afectació, doncs tenien molta contaminació atmosfèrica. A Xina ja no diguem, perquè és un problema generalitzat. Que hi ha relació o no? Doncs cadascú. Però, vaja, sense proves científiques a la mà. I presumptament m'inclinaria a dir que sí que hi ha relació, que el sistema respiratori ha d'estar molt més castigat si tu respires aire contaminat dia i nit. Segur que el cos intenta tirar endavant, que el cos intenta curar-se, que el cos fa l'impossible perquè estiguem bé. Correcte. Però no és el mateix respirar 24 hores aire sa que aire contaminat. Vaja, això és de caixó. I si el nostre sistema respiratori li estem fent respirar això 24 hores un dia darrere l'altre, doncs és normal que sigui més vulnerable. Segur. Ja et dic, hores d'ara científicament no hi ha cap mena de certesa amb tot això, però vaja, no sé. Jo ho veig bastant probable. Fem una pausa i connectem ja amb el Joan Ramon González. Anem a parlar de bussins, d'història. Amb ell ens traslladarem a una part de la història de les comarques de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, sed de innovación.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs 8 minuts els que ens separen de 2:15. I ara sí que estem en disposició de fer aquesta connexió telefònica amb el Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, cap, durant molts anys, cap d'arqueologia del Departament d'Arqueologia de la Diputació de Lleida i persona extremadament vinculada amb tot el tema arqueològic i històric de les comarques de Lleida. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Gràcies, Ricardo, a la presentació. M'has deixat quasi estorat aquí.
Sí, però és així, no?
Sí. No, el que passa és que, clar, estic recent jubilat, però acabar la jubilació, començar la jubilació, vull dir, començar el confinament.
Sí.
És una jubilació força estranya, no?
En fi. Joan Ramon, tot bé, per cert?
Sí, amb la rutina habitual. Avui, amb un dilluns, que si no és perquè ho diu el calendari,
sí, és difícil.
Que és dilluns sant.
És difícil, sí.
Sí. En fi, què li farem?
Escolta, mira, abans que se m'oblidi, dilluns vinent et dono festa.
Sí,
en altres circumstàncies, doncs, em posaries millor cara que ara, però, bueno, ha anat així, això.
Sí, és evident. Així que d'aquí a 15 dies no ens tornarem a sentir.
Sí, senyor.
Joan Ramon, bocins d'història. Escolta, hi ha molta gent que espera aquesta secció, eh? És curiós perquè m'envien whatsapps i la gent i, escolta, dona-li una mica més de temps que sempre li fas deixar els temes a mitges. Bueno, pues, avui tampoc tenim massa temps. Però,
ja ho veig, sí.
Però sí, val, ja ho arreglarem. Recordeu que el nostre número de WhatsApp és el 664-526-180. 664-526-180. Escolta, per crítiques constructives com aquesta, benvinguda siguin, eh? Qualsevol cosa, dieu el que vulgueu. On estàvem, Joan Ramon? Tu que tens bona memòria.
Estàvem, si recordaven els oients, estàvem fent una mica entrar a fons amb un document extraordinari que tenim a les Terres de Lleida.
Ah, sí, correcte.
El Regiment de Preservació de la Pestilència, que va escriure un professor de l'Estudi General, que tot i que va escriure aquest document no li va servir molt perquè va morir de la peste que es va produir a casa nostra el 1348, però uns mesos abans va escriure aquest document que és el primer que es coneix escrit en llengua catalana i que no està adreçat a la comunitat científica, que ho farien en llatí, com havia altres escrits una mica abans, sinó que està escrit en català. Uh-huh. Aquest és el mèrit que té aquest document del Jaume d'Agramont, i que ja vam parlar del personatge en el programa anterior i vam quedar que avui entraríem una mica a estudiar amb més deteniment, i com suposo que tenim poc temps, doncs haurem d'anar-lo fent pausadament i com desgràcia.
Fem-ho bé, fem-ho bé.
El tema de la peste, doncs la tenim també present aquí a casa nostra ara, i déu-n'hi-do. Dit això, aquests dies, ara deixa'm fer un parèntesi, allò que estàs mirant pel·lícules i estàs recuperant, veia L'amanecer del planeta de los simios.
Sí.
I recomano a la gent que tingui curiositat que vegin el començament. L'extinció de la raça humana comença amb una... Evidentment, allà és un virus que s'escapa del laboratori, perquè un mono que estava allà utilitzant experimentalment se marxa i se'ls escapa, era per intentar superar l'Alzheimer, però aquell virus que als monos no s'hi fa res, als homes comença l'extermini. Llavors, allà hi ha una pandèmia generalitzada que sobreviuen un de cada 100.000, em sembla, si ho fan especial. Però el que és curiós és que comencen dient, es veuen allà moltes imatges ràpides i diuen, si vostè té tos, té febre o té dificultats de respiració, baixi a urgències, i però no intenti col·lapsar-les. És a dir, que ja per un moment, dos minuts, que dius, és el que estem vivint ara, no?
Però, per cert, quin planeta de los simios? El clàssic?
No, és la versió última, exactament. Clar. Sí, la nova, en la que surt el César, que ja està de rebel·lió i tot això, no? Són les prequeles per explicar com va arribar allò del planeta de los simios, el clàssic, no? Però, bueno, allò que em va copsar, quan ho vaig veure ahir, doncs dic, hòstia, ara m'ha fet comentar-lo.
Bueno.
I dit això, bueno, anem al nostre Jaume d'Agramont al segle XIV, recordant els agents que, com en aquells moments no tenien consciència del tema de los virus, el problema era que era la pestilència, la peste, l'aire, que és el que era putrefacte. I en el document aquest que escriu, després d'haver fet aquestes reflexions sobre aquest tema, és un document una mica, suposo que ho va escriure amb relativa rapidesa, perquè hi ha moments que a vegades es repeteix, però bueno, suposo que també és una mica, en plan una mica més didàctic, no?
Uh-huh.
Després de fer la introducció que vam parlar de lo que és la pestilència, de lo que és les condicions de l'aire, que no estiguin en bones condicions, fa una segona part també d'introducció en la que parla, pues, per exemple, que si hi ha aigües estancades al voltant de les ciutats, al voltant dels llocs on està un, això no és bona cosa, veritablement és un perill per la salut. Això ja ho sabem també posteriorment, però en aquells moments ell ho comença a dir, no? I això és un dels efectes que pot tenir Lleida, perquè diu, si hi ha molts braçals o sèquies, i si l'aigua cor, doncs no hi ha problema, però si està estancada, sabem que a vegades podia donar problemes. Clar, ells sabien que a vegades això donava, però era una altra malaltia, el paludisme, d'altres, en aquells moments no es coneixien, no? Després entré a parlar molt concretament de quan una ciutat pot estar més beneficiada o més afectada, i diu que l'important és que la ciutat estigui ben solejada, sobretot per la zona de Orient i tot el sud. Diu, en aquest cas, Lleida és una ciutat que no té cap problema perquè li dona molt el sol, i per tant, en aquest sentit, és una bona ciutat. Per exemple, diu que Tortosa és una ciutat que amb això té un petit defecte, perquè està separada del mar per una petita, el que seria l'extrem de la cadena litoral, li fa una mica de salvaguarda dels vents del mar i del sol, i per això no és tan sana la ciutat de Tortosa com podria ser la de Lleida, que està oberta totalment, diríem, està totalment oberta a lo que és el sud o lo que és la zona d'Orient, no? En aquest sentit, per tant, Lleida diu que és una ciutat salubre, però té un defecte, que com té l'hort a tocar, Si la fruita no es recull i no es guarda bé, que pensa que en aquells moments no hi havia gaires neveres ni refrigeradors, es produïa la putrefacció de la fruita. I la putrefacció de la fruita o també dels productes de l'hort podrien provocar la pestilència. Per tant, tenien per una banda un avantatge, per una altra banda un defecte la gent que vivia a Lleida en aquest sentit. L'excés de fruita, que en aquells moments ja sabien a vegades com no poder-la, suposem, traduir o portar-la als llocs que tocava. No? També diu, per exemple, que hi ha ciutats, Lleida té l'avantatge que està pues això, en un turó, dintre d'una gran plana, i per tant està ben airejada, però ciutats com la Seu d'Urgell, que estan col·locades entre muntanyes, pues, té problemes de que no estigui tan ben ventilada i que, per tant, pot tenir més problemes de cara a una possible pestilència. De totes maneres, comença també a dir altres coses que són curioses, com diu que hi ha arbres, que si te fiques a l'ombra, o aquestes arbres que són més propensos, que poden ser els albers, que serien els xops, o també els noguers. I per això inclús van insistir, i al final tots els albers de la partida de Fontanet els van tallar tots els xops. Llavors, ara els ecologistes suposo que com amb molt bon motiu diria quina bestia, no? És a dir, que havia a vegades...
Clar, el problema és que ens hem de posar
al moment.
Situació i a l'època, i del que se sabia i el que no se sabia, i les creences que havia, també, eh?
Sí, no, totalment. Clar, a vegades suposo que la dita popular que deien, si te ficaves a l'ombra d'un d'aquests arbres, doncs podies ser malaltit, però potser a l'ombra si te ficaves a l'ombra de qualsevol arbre, és els que tenies aquí, i potser a l'ombra podies agafar fred si no te tapaves bé i podia originar aquestes llegendes, no? Seguint amb això, també parle de que també les ciutats han de tenir en compte pues, una total o la màxima qüestió d'evitar brutícies. Mm-hmm. Per evitar brutícies, pues, si hi ha bèsties que es maten o de més, i tenia en compte que a Lleida teníem unes adoberies que estaven en ple funcionament en aquella època i que se feia el curtit de pells i de més en tot el que és el barri, que és la zona del carrer del Carme, doncs ella manifesta que aquella és una zona perillosa, diríem, de la ciutat, perquè les pestilències que provoquen aquells peix que estan allà adobant-se per poder-se ficar després en la necessitat que tenia de fer-se els cuirs de vestimentes i de més, doncs això també era un perill. Per tant, aquestes indústries era millor que sortissin de les ciutats, és a dir, que d'alguna manera doncs està dient el que tots sabem.
Però no anaven tan mal encaminats, eh?
No, és a dir, que moltes coses, evidentment, veiem que la s'encerta, no?
Sí.
I també insisteix en els aliments que estiguin ben conservats. Si l'aliment està allà una mica que fa mala pinta, doncs no te'l mengis i llança l'aviat possible, que es fa tan evident. Però també parla sobretot del gra, que a vegades venia el gra ja una mica contaminat, i del vi, que també venia massa agre, i tampoc no anava bé en aquest sentit.
Però, bueno, fixeu-vos que els grans eixos són neteja, desinfecció, vull dir evitar la infecció, amb el tema de les restes d'animals i aquestes històries, la neteja...
Correcte.
I no intoxicar-se.
Correcte, sí. I l'última que diu és, evidentment, diu, i no tenir tracte amb un malalt.
Ah, bueno, clar. bueno, correcte, és evident, però no està de més posar-ho per escrit,
però, clar, exactament, és la primera vegada que es fa aquest esforç de ficar-lo per escrit. Per tant, totes les que diu, això pot ser aquesta dels sàvies, que és una mica la més curosa per el coneixement que tenim actualment, la resta, evidentment, estan totalment ben encarades i ben encertades, no? Sense cap dubte, no?
Molt bé. Doncs seguirem aprofundint amb això, no dilluns vinent, que li donem festa. No sé si ja has pensat com passar el dia de la mona, Joan Ramon.
Em sembla que estarem a casa.
Bueno, sí,
la majoria,
però fareu alguna... Esteu allò... Escolta, anem a fer alguna cosa diferent o què?
Pues com estic solament a la dona, no sé, suposo que farem alguna cosa diferent. Serà per WhatsApp, amb el net, intentant fer una mona virtual,
bueno,
una cosa d'aquestes.
Si no, mira, avui m'explicaven, diu, mira, saps què passa? Diu que nosaltres normalment estem dinant a la cuina. Doncs pues, aquests dies de festa menjarem al menjador. Pues ja està. Canvies el lloc on menges, sí, és una diferència.
Sí, segurament alguna cosa d'aquestes en farem.
Clar que sí.
Com encara queda una setmana per davant, anirem pensant-lo.
Clar que sí. Mira, just, dilluns vinent el dia de mona, és festiu i ja ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Pues, una abraçada, cuideu-vos molt.
Lo mateix, i bona Pasqua dintre de tot a tothom, i sembla que això comencem a dominar una mica. O sigui, que endavant. Bona sort a tots.
Over coronavirus.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 a.m. en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 p.m. en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Hola, jo sóc la Noemí, l'administradora de l'emissora. I tot i que tenim por, i és normal, però seguint les recomanacions que ens donen i quedant-nos a casa, no dubto en que tot anirà bé. Nosaltres, des de la ràdio o des de casa, estem aquí per informar-vos, per fer-vos companyia, intentant ajudar els nostres oients i els nostres clients en tot el que puguem. Gràcies, perquè sabem que vosaltres també hi sou.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Més justament aquest missatge que ens feia arribar la Noemí, la nostra administradora, avui, més que mai, ja. La cadena COPE és la emissora de ràdio a nivell nacional que més oients ha guanyat en aquest darrer estudi general de mitjans. Per tant, t'ho deia a les 12:20 i t'ho torno a dir, és gràcies a tu, que fas aquest gest de connectar la ràdio i sintonitza, en aquest cas, COPE Lleida, per informar-te, ja sigui al matí, ja sigui ara, al tram local. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, amb coronavirus inclòs, de 12:20 a 2, perquè tinguis la informació veraç i actual, la de, al costat de casa teva, de les activitats que es fan a casa. A casa, quan dic a casa, dic a les comarques de Lleida. Ja és com si fóssim una gran família. Anem camí cap a les 2:00 p.m. Com et deia des del principi, avui és el Dia Mundial de l'Esport i, bueno, ha tocat així. Però, tot i que estem confinats, es poden fer moltes activitats. I ens ho demostren moltíssima gent dia a dia penjant recursos, vídeos, classes, directes, etc, etc, a les xarxes socials i molts més seguint-les. Jo reitero el que dic. Jo crec que mai a la vida hi havia hagut tanta gent fent exercici a casa, a dins de les cases, com ara. Normalment, escolta, la gent sortia a fer esport, i gimnasos, i etc, o a l'aire lliure. Però dins de casa, com ara mai, segur. Parlem amb la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, Eva Ribalta. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, primer de tot, que s'estan fent moltes coses, és evident, ho estem repassant setmana rere setmana, i això, doncs, és un encert de la gent, eh?
A veure, jo penso que també és una situació excepcional, no s'havia donat mai una situació de confinament d'aquest tipus i que durés el que està durant. Per tant, suposo que també la gent que estem acostumada a fer esport es reinvente.
Clar.
I agafa qualsevol opció, qualsevol recurs que es tingui per casa. És a dir, que ens hem reinventat, és a dir, hem baixat la intensitat, però tothom sabem de la part positiva de fer activitat física.
Innecessària.
Exacte, igual que la nutrició, és a dir, el fet d'estar en un confinament porta moltes coses afegides que s'han d'anar cuidant poquet a poquet, perquè no és el mateix estar un, dos, tres dies i la incertesa aquesta de, bueno, pues ara ha passat una setmana, dues setmanes i fins quan estarem així. Per tant, és a dir, que l'enginy ha sorgit, s'ha multiplicat, és a dir, que bueno, les xarxes ja ho veieu que van plenes de gent fent directes, de donant instruccions, classes dirigides, és a dir, que bueno, s'ha fet un bon paral·lel al món esportiu que coneixem. Mm-hmm.
Escolteu, cada dia, ja vam parlar amb ella, jo la segueixo, a la Núria Codina, a Instagram... Sí. Cada dia, de dilluns a diumenge, tu, cada dia, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, busqueu la Núria, Codina, i cada dia fa un directe. I no sempre fa el mateix, que aquesta és la gràcia. Un dia fa ioga, l'altre dia fa els hipopressius, que és experta, i l'altre dia et farà un hit, i l'altre dia et farà una cosa més suau. Núria, Codina, que és membre de l'Associació Esport Femení de Lleida, cada dia a les 6 té un directe a Instagram, és gratuït, només us ho heu de posar i ja està. Eva, aquest cap de setmana, en vam parlar la setmana passada que ahir diumenge havia una... Clar, s'han hagut de cancel·lar totes les curses populars, que n'hi hauria moltes, ara al mes de març, abril i maig,
sí,
a la zona de Lleida.
Sí, bueno, ja t'ho
explicava,
sempre fa
replè, sí. Clar, se'n va organitzar una ahir diumenge, bueno, que es va anomenar com Confinarran, que al final tenia un aspecte solidari, i és que tot el que es va recaptar anirà íntegre cap a IRB, perquè segueixin investigant. Ara és quan ho comencem a notar en falta, totes les retallades o els diners que mai s'han destinat a la investigació. Però
un
bueno,
pas enrere, sí. Sempre anem un pas enrere, sí. Però bueno, bueno, està clar que us explicarien més bé els organitzadors de la prova, com va anar aquesta prova, però jo per lo que vaig poder veure per les xarxes i el volum total de gent que es va arribar a mobilitzar ha estat un èxit total. Sí. La gent ha portat el seu granet, el seu petit granet, i sobretot ha mostrat aquesta gran solidaritat i fent algo que ens agrada, pues, que és com la pràctica de l'esport. Per tant, jo des d'aquí també felicitar a la iniciativa aquesta que ens va sorprendre perquè, bueno, a mesura que anàvem passant els dies, jo, bueno, allò que ja anàvem penjant, i ja t'ho dic, parlo, segurament...
Mira, si vols,
coses,
si vols t'hi poso xifres, però... Eva, s'han recaptat més de 18.600 euros.
Sí.
Poca
sí, sí,
broma,
sí, No, poca broma. I
més de 2.350 atletes,
Jo penso que mobilitzar tanta gent, està clar que és una prova solidària, i sobretot perquè tothom tenim molta consciència que volem sortir de tot això i com més se dona l'oportunitat de poder col·laborar, pues bueno, què més no, ¿vale? I sobretot, pues bueno, pues que tot i estar de confinat, ¿vale?, l'activitat física pot tirar endavant, ¿vale? I sobretot és això, és a dir, hem de buscar la salut, per tant, pues bueno,
pues
aquí te doné una proveta més.
Escolta, ara és curiositat dolenta. Ja, bueno, dolenta no, perquè ja ens ho vas explicar. Al final vas fer les escales o no?
No, al final vaig anar a la part pràctica i vaig pujar a la cinta.
Ah, val. Bueno, és que el tema de les escales era tot un repte, això,
O sigui, no,
per tocar el Kilian Jornet, ja,
Era un repte molt gran i pensar, hauré pujar i baixar moltes vegades. No, no, vaig anar a la part pràctica. Fàcil,
bueno, a casa ho vau fer tots, i vist?
Sí, la veritat és que sí. Quan hi ha una coseta d'aquestes, pues intentes... Bueno, és fer-ho en família, i això cada t'anime molt més i gaudeixes molt més el dia.
Clar. Molt bé, Eva, el tema d'avui. Avui és el Dia Mundial de l'Esport, ens ha agafat així, però com que hem vist que es pot fer molt esport, evidentment el Dia Mundial de l'Esport l'hem de celebrar, perquè recordem que fer esport és salut, i això no hem de tenir cap mena de dubte, sense passar-se, vull dir, cadascú ha de buscar el seu límit, però el sedentarisme és dolent. El sedentarisme és dolent i l'esport és el que ens ajuda. Esport és caminar ràpid, per exemple, O sigui, cadascú
passeja
a la seva mesura,
passeja, pujar escales amb certa mesura. És una època de confinament, per tant, és a dir, ha de ser una activitat física saludable, val? Perquè, bueno, pues per mantindre pues un estat de forma. I sí, avui és el dia de l'activitat física i continuem fent moltes activitats.
Bueno, vosaltres heu començat a 9:45, com ja m'ha explicat, amb tot un seguit... heu posat a disposició tot un programa d'activitats que acabarà a 9:45 del vespre amb la Cloenda, amb la Carme Cabanillas i amb tu mateixa, amb la Eva. Suposo que valorant tot el que ha fet, tot el que ha passat aquest dia. Però és que teniu activitats, xerrades, monogràfics, activitat esportiva, classes, de tot teniu avui.
Sí, la veritat és que va ser una... A veure, el dia 6 d'abril sempre està marcat, està ja marcat al nostre calendari, però d'una manera diferent a lo que ha sorgit. Quan entrem en aquest tipus de confinament, l'associació separen totes les activitats. I la setmana passada, vam estar parlant dimecres passat amb tu, i encara no havia res, perquè és que no havia sorgit la idea. Va ser...
dimecres encara no estava tancat res. Ha anat ràpid,
No estava tancat res, això va sorgir el mateix dimecres, però abans, després de parlar amb tu, es va ficar en comú i vam dir, però amb els col·laboradores, que tan contentes estem nosaltres de tenir-les, ho fiquem. I inicialment teníem una activitat al matí i una activitat a la tarda, per no deixar de caure aquest dia, però al ficar-ho en comú, tothom va voler fer cada seu, les seves activitats. Per tant, és a dir, que hem omplert tot un calendari i tot un horari, des de les 9 i mitja del matí fins a les 8 de la tarda. És un... A veure, el que hem pretès de ser molt variat, De la mateixa manera que podem trobar xerrades, podem trobar activitat física dirigida a les famílies. Hem volgut fer, tot allò que creiem que és possible de poder fer a casa i de poder seguir. I sobretot animar la gent a que si en algun moment del dia li ve de gust, que es pugui unir a l'Instagram d'Esport Femení Lleida i a partir d'aquí, ja t'he dit, cada hora anem fent alguna activitat diferent.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, és gratuït això, només a l'Instagram, sí. Esport Femení Lleida, i allí ho trobeu. Just acabat ara, estava en família, d'una fins a dos quarts de dues. Ara descansen, però a les 3 hi tornen, a les 3. O sigui, d'aquí no és res.
Sí, a les 3 comencen amb una xerrada de nutrició, una doble xerrada de nutrició, que també és molt important per aquestes dies. Per tant, és a dir, que el que hem volgut fer és una visió molt àmplia i molt complexa, complexa amb el que teníem, amb les col·laboradores i els col·laboradors que hem arribat a tenir, i sobretot des d'aquí agrair-los, perquè sense ells no hagués estat possible. Mm-hmm. I sobretot, tirar de les noves tecnologies, I clar, tot i que aquest matí quan començava la Laura, ha fet una gran feina a nivell de comunicació, era tot una de dir,
a veure,
Instagram, fins i tot Instagram, perquè el tenim tot ocupat. Esperem que no sigui així, ens esperem, si hem aquesta tarda, aquest matí han anat tot molt rodat, si aquesta tarda sorgís algun problema o alguna...
xarxes socials, però... allà ho sabrem tot.
Exacte, davant mal, però la il·lusió hi és, perquè continuï funcionant tal com ha funcionat aquest matí, i sobretot l'agraïment. I pot celebrar, està clar que no era la visió que ens haguéssim pensat, però tampoc
evidentment, evidentment.
El que està passant avui en dia.
Doncs busqueu-les a internet, a l'Instagram, a Esport Femení Lleida, i allí teniu primer tot el programa i després, cada connexió que vagin fent. Eva Ribalta, presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Escolta, moltíssimes gràcies i feliç Dia de l'Esport.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i igualment. A passar bones tardes.
Cuideu-vos. Gràcies. Una abraçada, Eva.
Igualment. Fins ara.
Fem una pausa i de seguida parlem amb l'àrbitre internacional lleidatà Xavier Estada Fernández. My life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Es Semana Santa y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
Con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius Espíritu Santo descienda sobre vos.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Never wash up, does he clean up?
No, he never cleans up, does he brush up? Doncs apa, com us dèiem, l'àrbitre internacional lleidatà Xavier Estrada Fernández, que ens atén ara mateix a través de línia telefònica. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs, primer de tot, tot bé? Esteu tots bé a casa?
Doncs sí, afortunadament estem tots confinats per quarta setmana.
Sí.
I a nivell familiar, la veritat és que estem tots bé, patint molt per la gent doncs, que està a primera línia.
Sí.
Del personal sanitari, tot aquella gent que fa possible que puguem intentar tornar a la normalitat el més aviat possible.
Xavier, més d'una vegada aquí als estudis, quan t'hem convidat, ens has explicat que el tema físic de l'arbitratge ha canviat molt en els darrers 30 anys i que avui en dia esteu tant o més en forma que un jugador de futbol. Com ho porta Xavier Estrada Fernández això d'estar confinat a casa? És a dir, tens algunes màquines, alguna rutina diària per seguir en forma? Perquè clar, els músculs costen molt de guanyar i es perden fàcil, eh?
Bé, de fet, doncs sí, dintre de l'espai que disposo, que no és molt, però bueno, suficient com per adaptar els meus entrenaments que venia fent diàriament per estar doncs, el millor, no, de la, el millor moment òptim doncs, a nivell físic. Llavors tinc molt material, que és el que utilitzo també de forma habitual en els meus entrenaments, i vaig adaptant a través del preparador físic doncs aquests exercicis, no? Pujant escales, aprofitant part del pàrquing que em fa de gimnàs improvisat. Bueno, de fet, és la manera de no estar aturat.
Sí, ja, correcte.
Ja, no és un tema ja per estar bé físicament, sinó és un tema mental. Necessitem exercitar-nos una miqueteta, doncs, perquè també d'aquesta manera permetem que el nostre estat d'ànim no decaigui.
Correcte.
I això és molt important, perquè portem 4 setmanes, tot sembla ser això que s'està allargant, doncs probablement unes setmanes més, i hem de ser pacients, hem de prendre amb calma i hem d'animar tothom doncs, a que seguim doncs, a tenir paciència i ho hem de fer fent coses que ens facin passar l'estona de la manera més divertida possible.
Xavier, s'acabarà la Lliga?
Doncs no ho sé.
No teniu cap informació
és...
tampoc, que no?
No, el més important ara mateix és la vida.
Evidentment.
O sigui, ara mateix la salut, i fixeu-vos que estem tots, pràcticament tots confinats, exceptuant doncs, aquelles persones que han d'estar al peu del canó, i ens ha servit també per reflexionar doncs, que a vegades hi havia petits detalls a la vida que no tenia en compte, i ara potser és una bona manera de ser-ne conscient.
Home, et diré que ens hem adonat de que podem viure sense futbol, és a dir, jo gaudeixo molt del futbol i crec que té valors boníssims, però saps allò de, ui, no podem viure sense un cap de setmana de futbol? Doncs mira, veiem que sí que es pot.
Doncs mireu, jo penso que tots estem una miqueteta igual, i quan ens aixequem ara el que podem valorar és, no, valorem aquelles petites coses, aquells petits actes, com és passejar, senzillament passejar doncs pel carrer, no, i poder gaudir una miqueteta de l'espai exterior, cosa que ara no
podem fer. Sí, sí.
I ara mateix és la prioritat. Llavors, les institucions i els experts han de marcar doncs, quan podem retornar a la normalitat, que no serà mai la normalitat d'abans, serà una altra normalitat,
sí,
però ja manteneu, és perquè a poc doncs, esglaonadament doncs, tots puguem participar novament en aquesta societat. I com us comentava abans, jo crec que són les institucions els que han de decidir la data i quan això sigui possible, evitant doncs, que hi hagi risc, i a partir d'aquí doncs, ja les institucions que tinguin responsabilitat en aquest cas per decidir doncs, són els que marcaran una mica el calendari i la decisió final.
Xavier Estrada, suposo que del que parlarem ara no surt només del confinament, perquè aquestes coses s'han de planificar abans. Life Sport Emotions. Explica'm. És un nou projecte en el que estàs embolicat juntament amb el Felip Ortiz, i el Xavi Ortiz.
Sí, grans amics i companys. De fet, som gent, doncs, inquiets, no? La veritat és que sempre...
Sí, inquiets ho sou, ja ho confirmo ara. O sigui, el Xavi Estrada, al cap de l'any, em presenta tants projectes nous que sembla estrany. Li dic, bueno, però escolta, a part d'arbitrar i tenir la seva feina, com... No, és que s'ha d'estar... I sempre m'ho diu, això, fora de micròfon. El Xavi sempre m'ho diu. S'ha d'estar pensant, buscant, innovant, etcètera, etcètera. I això és una bona notícia, eh?
Hem d'estar actualitzant-nos i hem d'aprofitar una mica també el bagatge que tenim, que gràcies, doncs, a les circumstàncies ens ha donat la vida, en el meu cas, doncs, de ser àrbitre de futbol, en el cas del Felip i del Xavi, de ser jugadors de futbol, un com a porter i l'altre com a jugador, i aquesta inquietud que tenim sempre la volem revertir de cara a la societat, no? I de fer, doncs, traspassar una mica els aprenentatges. Ens hem trobat, doncs, amb aquestes circumstàncies, que són les que són, que és aquesta pandèmia que tenim a nivell mundial i just quan anàvem a anunciar, no? Mm-hmm. Properament, no tardarem molt en anunciar i donar molta més informació sobre aquest campus d'estiu, que vol ser una eina totalment diferent al que estem acostumats fins ara. Basant-nos també, doncs, també venint una mica del meu àmbit, de la psicologia, basant-nos en moltes evidències de la neurociència, de canviar, o potser més que canviar, adaptar aquest nou paradigma educatiu, no?, i intentar, doncs, fer aprenentatges amb significació pels nens i nenes.
Ja fa dies que insisteixes en lligar les emocions amb el tema de l'esport, dels esports. Si et sembla, tornem a connectar d'aquí un parell de setmanes, que jo crec que ens podràs donar més pistes d'aquest nou projecte, Life Sport Emotions. Els podeu buscar a internet, lifesportemotions.junt.com. Et sembla bé, Xavi?
I tant. A més, com abans comentaves, al final el cervell és un altre múscul i també cal exercitar-lo.
Sí, i tant que sí. Xavier Estrada Fernández, ja sabeu, àrbitre internacional FIFA, és lleidatà, el tenim a casa i la veritat és que és magnífica persona perquè sempre que el necessitem ens atén aquí a la ràdio. Xavi, una abraçada.
Una abraçada forta a tu i a tots els que estan escoltant i, escolta, espero veure't aviat i que no sigui pas per telèfon.
I tant que sí. Salut, adeu.
Adeu, una abraçada.
Doncs ara ens queden 4 minuts i mig, arribarem a les 2 de la tarda, parlem amb Albert Square, que tenim notícies fresques.
Cuando un sentimiento nace de lo más profundo de un pensamiento, de un espíritu, se hace más verdad, más auténtico, y se vive con toda la pasión del mundo. Recorre un país devoto, entregado a sus tradiciones.
¡Al cielo con ella!
Este año, revive la Semana Santa desde casa con 13.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda, ara amb el cap d'esport del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Ara parlàvem amb el Xavier Estrada Fernández, que també, escolta, no pare, físicament s'ha de mantenir on està i amb projectes que ens explicarà més endavant. Però tenim notícia de darrera hora que ens arriba des del camp d'esports per part de Lleida Esportiu, Albert.
Sí, perquè finalment, doncs, Lleida Esportiu ha presentat un ERTE que afectarà el 70% de la seva plantilla. Són 56 treballadors, doncs el 70% es veuran afectats per aquesta mesura. Era esperable, sobretot veient les darreres notícies, no? Després que ja fes aquest comunicat dient que els jugadors no tornarien a jugar fins que hi hagués unes garanties absolutes, que crec que és algo que ara mateix ningú és capaç de poder predir a curt termini, i després també després de la filtració de la notícia de que FIFA estaria treballant en un comunicat en el que anunciaria que allargaria indefinidament les competicions, o sigui, que no les suspendria. Va, això obre un escenari encara de més dubtes i més neguit al voltant de tot el que està passant amb això. No?
A Bèlgica l'han donat per acabada, eh?
Sí, no, i per la part que ens pot fer, per exemple, doncs a la Federació Espanyola de Tenis Taula també va donar per acabada. Ara, el primer pas és aquest, donar per acabar la competició. Ara, abans del 30 d'abril, han de decidir què passa amb ascensos, descensos, etc. Recordem que el Borges Grupall doncs, seria subcampió, en la qual cosa doncs, potser la propera temporada podria jugar a la Copa d'Europa.
Sí, imagina't.
Si és que hi ha propera temporada, perquè clar, amb l'escenari
sí.
Actual...
Sí, el que passa és que ara es posa més de manifest allò de cada partit s'ha d'intentar guanyar. No, ja ho farem. No, perquè mira, o sigui, sí. Per exemple, estic pensant en la primera divisió, la darrera jornada el Madrid es va deixar el liderat, el Barça va guanyar amb una jornada que semblava intrascendent i ull el que pot ser al final, eh?
Bueno, és que jo crec que aquí això és com tot, no? El futbol va per un camí i la resta d'esports van per un altre.
També.
Per què? Perquè el futbol doncs, remena una quantitat de diners doncs, que no remenen la resta d'esports, no? Aleshores, bueno, quan parla moltes vegades, és que és molt complicat. Trobar una solució universal és molt complicat.
No, és impossible. No pot ser.
És impossible.
No.
És el mateix que amb l'educació, no és el mateix un nen de quart de primària de quart d'ESO, no? Doncs
amb
l'esport passa exactament el mateix, no és el mateix el Barça, que el Lleida, no és el mateix el Lleida, que l'empresa de Segre, no és el mateix l'empresa de Segre, que el cadet C, i al fi. Llavors és una solució doncs, complicada, però bueno, tornant a l'inici de la conversa, el que anava a veure de Lleida, doncs, és algo previsible i el més assenyat, crec jo, i el que entenc que a partir d'ara doncs, s'acolliran la majoria de clubs
sí.
De primera, de
sí,
segona,
sí.
De tercera, etc. Perquè clar, l'escenari és aquest, els jugadors amb bon criteri, crec jo, no es planten fins que no hi hagi una total garantia i això no fa pinta que pugui arribar a curt termini.
Albert.
En canvi, pel seu compte, diu que això ho allarguem indefinidament i que la temporada es va acabar, si jo tinc, ho veurem quan.
Ja ho veurem. Albert Escuer, cap d'Esports del Dire, la mañana, com sempre, un plaer, gràcies, cuida't.
Una abraçada.
I nosaltres, senyals horàries, i tornem demà, puntuals, a les 12:20, aquí estarem.